L'informatiu del migdia.
Més de 150 persones s'apropen a les portes obertes programades dins de les Jornades Europees del Patrimoni. És dilluns 13 d'octubre. En aquesta edició es va poder accedir a quatre dels espais més emblemàtics del conjunt local, com l'Ermita de les Arenes i el Palau Tolrà en la jornada de dissabte i el jaciment de Castellarvell i l'església de Sant Feliu del Racó durant diumenge. Us informarem també d'un greu accident que hi ha hagut a la carretera de Sant de Castellà. Un vehicle implicat amb 5 ocupants va sortir de la via i es va endur diversos fanals, arbres i mobiliari urbà, provocant també danys materials en una propietat privada on va caure part d'una paret. Una de les ocupants del vehicle va patir lesions greus i va haver de ser traslladada a un centre hospitalari. I en els esports també us informarem que la Unió Esportiva Castellà i el Hockey Club Castellà golegen fora de casa. I la previsió meteorològica, cel ennuvolat durant tota la jornada amb possibilitat de pluja a partir de les 5 de la tarda. Comencem. Les Jornades Europees de Patrimoni, les JEP, han deixat al descobert el ric patrimoni local durant tot el cap de setmana, on s'ha posat de relleu quatre dels molts espais d'interès patrimonial de Castellà. Amb el lema de patrimoni arquitectònic es van voler mostrar algunes de les millors construccions locals, on un centenar i mig de persones van visitar aquests llocs per conèixer més sobre la seva història. Albert Sant Andrés.
Les JEP són una iniciativa promoguda pel Consell d'Europa i la Comissió Europea que des del 1991 se celebra ininterrompudament a Catalunya, considerada com l'activitat més important en l'àmbit europeu en relació amb el patrimoni cultural. A Catalunya el projecte està impulsat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. A Castellà, aquestes jornades venen impulsades pel Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història i se celebren des de fa uns 5 anys. Llorenç Janescà, president del Centre d'Estudis de Castellà, en parla.
Ha anat molt bé en el sentit que sempre és interessant i sorprenent veure que hi ha gent cada vegada més, crec, interessada pel patrimoni del nostre municipi, que és un patrimoni que a poc es va posant una mica més en valor, que crec que tant les institucions com els privats cada vegada s'hi aboquen més a posar en relleu aquest valor, i que hi ha gent que té interès i que quan muntem aquest tipus d'activitats, aquest any era una mica un experiment perquè ens vam llançar una mica a la piscina a ocupar tot el cap de setmana sense fent quatre visites i ha funcionat bé.
Amb un canvi del format tradicional, els responsables de les jornades van voler destacar el ric patrimoni arquitectònic. En aquesta edició es va poder accedir a quatre dels espais més emblemàtics del conjunt local, com l'Ermita de les Arenes i el Palau Tolrà, en la jornada de dissabte i el jaciment de Castellarvell i l'església de Sant Feliu del Racó durant el diumenge. Amb Janescà com a informador a les Arenes, Núria Altimira al Palau Tolrà, l'arqueòleg Jordi Roig al jaciment de Castellarvell i Josep Maria Massaguer a Sant Feliu del Racó, les quatre visites van transcorrer amb més èxit del planificat inicialment, amb les dues més llunyanes aplegant una trentena de visitants cadascuna i sent al Palau Tolrà la visita estrella amb més d'una setantena. L'arqueòleg Jordi Roig, responsable de l'empresa Arqueologia i Patrimoni Arragó, principal responsable de les excavacions a Castellarvell, va explicar això a aquest mitjà.
Bé, en aquest cas és per donar a conèixer i explicar el jaciment aquest de Castellarvell, que és un jaciment arqueològic molt important al medieval, que s'havia començat a excavar ja en els anys 90 i les intervencions van quedar aturades. Ara l'any passat es van reemprendre i han sortit doncs restes molt interessants que estan a la vista, i aprofitant això de les jornades de patrimoni europees, doncs clar, és una ocasió ideal doncs per poder-ho ensenyar i poder reemprendre, no, el que eren les activitats en aquell jaciment, completar la seva excavació i després poder-lo difondre, diguem-ne, com un parc arqueològic, no? Aquest és l'objectiu.
A Castellà sempre ha estat el centre d'estudis qui ha organitzat aquestes jornades on s'han obert al públic espais com l'Ermita de les Arenes, l'Església de Sant Feliu, Can Carné i Can Pèlag el 2024, el Castell del Clascarí el 2023, el Puig de la Creu el 2022 o les diferents masies del territori.
L'informatiu del migdia.
I ara us informem d'un greu accident que va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte a la carretera de Sentmenat dins del nucli urbà de Castellà amb l'impacte d'un turisme contra diversos elements de la via. Segons va informar la policia local de Castellà, un vehicle amb 5 ocupants, 3 d'ells menors d'edat, va impactar contra diversos elements de la via obligant a la intervenció del SEM, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Al voltant de les 5 del matí del dissabte, el vehicle, un Volkswagen Touareg, es va emportar per davant dos fanals, dos arbres i un senyal de trànsit, fent caure també part de la paret del pàrquing del lateral del carrer. El cotxe va quedar bolcat i els bombers de la Generalitat van haver de treure els seus ocupants amb el resultat de dues evacuacions urgents a l'Hospital Taulí de Sabadell, on una d'elles, menor d'edat, encara continua ingressada amb ferides de consideració. Segons informen, els bombers van haver de retirar diferents objectes de la via en dues dotacions. L'excés de velocitat i la taxa d'alcohol del conductor, que no tenia permís de conduir, són les dues possibles causes d'aquest accident, localitzat a l'altura del número 71 de la carretera de Sentmenat, gairebé a la cantonada amb el carrer Bona Vista.
L'informatiu del migdia.
I en esports, dues golejades dels equips castellarencs lluny de casa, amb un 1-4 de la Unió Esportiva Castellà al Poble Sec i un 0-4 del Hockey Club Castellà Sant Cugat al Vés Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, dues golejades importants que ens van deixar el cap de setmana profitós per aquests dos equips, mentre que la resta, el bàsquet i el futbol, sala van perdre. En futbol, la Unió Esportiva Castellà va tancar amb èxit el segon viatge de la temporada a Barcelona i es va saldar amb una victòria contundent per 1-4 enfront de l'APA Poblesec. L'equip va dominar el joc durant 80 minuts, on podria haver-se emportat una victòria encara més ampla. Es trenca així amb dues jornades sense conèixer la victòria després d'empatar Sants i caure enfront del Turó de la Peira. Així va parlar el tècnic Juanje Rodríguez, que va dirigir l'equip amb l'absència de Juan Antonio Roldán, que ho va veure des de la grada per sanció.
Pues sí, anímicamente, bueno, ya sabemos lo que tiene la victoria y fuera de casa. Y veníamos de una muy buena pretemporada, un inicio de liga prometedor y de un partido en casa abajo. Creo que tiene un doble valor. Primero porque es un campo muy difícil, meter 4 en campo de Poblesec. Vamos a ver durante el año quién mete 4 aquí y podrían haber sido más. Tengo que ser humildemente honrado en ese sentido y decir que solo la poca eficacia de cara al gol ha sido que el resultado no se ha abultado. Es una realidad. Sí que es verdad que sabíamos que en la segunda parte iban a salir a colgar balones, a hacer bueno, lo que ellos saben hacer en casa, que aprietan y bien. Por eso hay que darle mérito a esta victoria. Hemos pasado 10 minutos que han encajado, que parecía que se le podía dar la vuelta. El 2-0 siempre en el fútbol, el resultado de este trampa, que anímicamente encaja un gol, le da la vuelta y tal, y lo habíamos hablado, también sabíamos que si a la contra lo podíamos matar y así ha sido, ¿no? Después del tercero es normal, ellos también se van arriba y podían haber encajado algunos más. Muy contentos por todo, por el trabajo, porque venimos trabajando bien y es un premio siempre la victoria, se trabaja mucho más cómodo siempre desde la victoria, ¿no?
Els blanquivermells van tancar la primera part amb 0-2 i sent molt superiors, tot i que en l'arrencada de les segones del Poblesec van retallar distàncies dominant els 10 primers minuts. Els castellarencs es van refer aconseguint el tercer gol al minut 77 i matant el partit al 85. Amb l'1-4 al marcador, els visitants van errar 3 ocasions més sols davant del porter. L'equip suma 7 punts dels 12 possibles i torna a situar-se en la part alta de la taula abans de rebre la pròxima setmana el Borges Blanques al Joan Cortiella. En hoquei, l'Hoquei Club Castellà, com dèiem, va golejar sense compassió el Sant Cugat, un rival que va arribar al partit només un punt per sota que els granes. Tot i enfrontar-se a un conjunt ple de jugadors d'hoquei plata, els de Fiti van saber dominar durant els 50 minuts, en un partit més complicat del que pot semblar veient el resultat. Així ho explica el tècnic Grana.
La veritat és que Sant Cugat ens va proposar un equip a pista bastant competitiu. De fet, van jugar tot l'equip d'hoquei plata. Vale, i va ser un partit molt més complex i més complicat del que el resultat reflecteix. La veritat és que va ser un partit amb el qual vam haver de treballar moltíssim defensivament. No vam cometre gaires errors. És cert que la porteria en Roger Xicola la va defendre molt bé també, i la veritat és que vam tenir la paciència necessària per treballar, per madurar el joc i tenir les nostres oportunitats. Dit això, doncs, bueno, els jugadors, com sempre, no li van perdre la cara en cap moment al partit, van estar dintre el partit, i pese a tenir un rival a priori davant nostre d'una categoria superior, nosaltres vam demostrar que som un equip que podem competir qualsevol partit o contra qualsevol rival que se'ns posi davant.
L'Hoquei Club Castellà és segon a la taula, només 2 punts per sota del Caldes, que no ha perdut cap punt. Els dos equips continuen encara invictes després de 4 jornades. En bàsquet, nova derrota dels dos equips del Club Bàsquet Castellà, amb un 76-69 enfront del Bàsquet Neus per l'equip masculí i un 49-52 del femení enfront del Minguella. En futbol sala, de Borja Burgos van perdre el primer partit de la temporada després de caure per 3-4 davant del futsal Mataró B.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de garantir la prestació continuada dels serveis municipals, ha aprovat el programa específic d'autonomia local 3.0, dotat amb 20 milions d'euros, que permetrà als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la província tancar l'exercici pressupostari d'aquest 2025 i començar el de l'any que ve amb una millor situació econòmica i financera. En total, els governs locals del Vallès Occidental rebran 3,13 milions d'euros, dels quals 101.000 euros aniran a parar als cabals de l'Ajuntament de Castellà del Vallès. El programa aprovat aquest dijous per la Diputació preveu el finançament corresponent a accions com les reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i béns locals, les retribucions de personal, el foment de l'ocupació de qualitat, la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, les actuacions de foment del turisme sostenible i responsable de l'esport, i així com les intervencions per fer front a l'edatisme i per promoure la igualtat d'oportunitats de la infància, l'adolescència i la joventut. El recorregut de la línia d'autobús C3 es veurà alterat entre aquest dilluns i el divendres 17 d'octubre d'un quart de 10 del matí a un quart de 6 de la tarda a causa d'unes obres a la xarxa elèctrica que es faran al carrer del Doctor Pujol entre la cruïlla del carrer Passeig i el carrer d'Ensem Claver. Així, en aquest horari estaran fora de servei les parades del carrer Barcelona en carrer Girona, i la parada més propera serà la del Passeig amb carretera de Sabadell, que és la parada C1. També estarà fora de servei la parada del carrer de Barcelona amb el camp de futbol. La parada més propera serà la carretera de Terrassa de Sabadell amb el Fons Govern, que és una parada de la CU. També estarà fora de servei la parada del carrer de Barcelona amb carrer d'Alemanya, amb la qual cosa la parada més propera serà la carretera de Sabadell amb Can Carner. I la darrera parada que estarà fora de servei durant aquests dies serà el carrer d'Osona amb carrer de Conca de Barberà, i la parada més propera serà la carretera de Sabadell amb Can Carner.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Després de l'últim accident mortal d'aquest estiu a la Rabassada, el Departament de Territori ha decidit tancar totalment l'accés per carretera al mirador de la Font Groga, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Anteriorment, durant la pandèmia, ja se'n van tancar un altre que també servia de punt de trobada de motards vinguts de Barcelona. Un any més, la Rabassada ha tornat a ser considerada la carretera més perillosa de Catalunya segons el Real Automòbil Club de Catalunya. En els últims 3 anys hi ha hagut 10 accidents greus amb una víctima mortal, i en tots els casos hi havia motos implicades. Si ens fixem en els últims 10 anys, la xifra de morts puja a 3, però la de ferits s'acosta al 500.000. Sabadell se suma un any més a la Setmana del Turisme Industrial, que se celebrarà del 17 al 26 d'octubre amb un ampli programa d'activitats per donar a conèixer la riquesa i la diversitat del seu patrimoni industrial. La novetat d'aquest any és que, a diferència de les edicions anteriors, la ciutat proposa fins a 13 rutes i experiències que permetran apropar-se a la seva història tèxtil i productiva, descobrir espais singulars i conèixer de prop com es feien i encara es fan moltes de les coses que formen part del seu dia a dia. L'Ajuntament de Sabadell organitza aquest programa en el marc de la Setmana del Turisme Industrial, una iniciativa impulsada per la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, que enguany es presenta sota el lema Descobreix com es fan les coses. El programa ofereix activitats familiars, rutes temàtiques i visites guiades a diferents edificis i espais emblemàtics de la ciutat, adaptades a totes les edats. La primera de les propostes tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a les 11 del matí i convida els participants a descobrir la Casa Duran, que acull també l'Oficina de Turisme de Sabadell. Posem el punt final informatiu d'avui dilluns 13 d'octubre del 2025. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lecec, el control tècnic, Albert Sant Andrés, el redacció i locució, i que us parla Jordi Rius. Res més que acabeu de passar. Molt bona tarda, moltes gràcies.